Aquesta setmana he llegit Pandèmia i postveritat, un assaig del filòsof Jordi Pigem, publicat a Fragmenta. Avui parlarem d'un text polèmic que ha arribat a la cinquena edició, cosa que tots els que reivindiquem l'assaig en català hauríem de celebrar. Ho ha fet en gran part mercès a una entrevista feta a Can Grasset, que fou retuitada i discutida compulsivament per l'univers piulaire català, en la que l'autor barceloní, exiliat a l'Empordà, posava entre parèntesi o directament dinamitava el discurs oficial de la majoria de mitjans de la tribu pel que fa a la Covid. Cal dir, abans que res, que aquest només és un dels temes d'un llibre que en toca molts. Primer, el de la deshumanització de la nostra societat en mans d'una tecnologia i d'uns robots que, diu Pigem, són cridats a substituir la majoria de les nostres tasques fins a deixar-nos la ment en blanc. Al seu entendre, existeix una línia clara entre el pensament de la modernitat i el món cibernètic tecnocapitalista que acabarà desplaçant l'home i el convertirà en un pur objecte d'entreteniment i precarietat. Per tal d'explicar-ho, l'autor actualitza les prediccions de Huxley i d'Orwell per fer un retrat pessimista de la nostra actual condició. És en aquest punt, en l'entorn d'un univers humà controlable, que Pigem elabora una teoria del tecnocapitalisme que es basa en la riquesa de pocs i la precarietat de molts, un entorn en el que la immunitat, biològica però també política, acaba esdevenint una venedora de motos per finançar les multinacionals farmacèutiques. L'assaig, no és sorpresa, reivindica finalment la tasca quasi ermitana d'allunyar-se de l'smartphone per retornar a una vida plena fora de les trampes dels mass media i del seu conseqüent univers de soroll i de confusió, recuperant el Walden de la tranquil·litat i de la vida juliua. Comptat i debatut, i té la seva gràcia, Pandèmia i postveritat és el llibre prototípic d'un tecnòfob amb pretensions espiritualistes. Allò que ha escrit Pigem ho hem llegit manta vegada en crítiques molt ressuades contra el capitalisme que fan molt més de predicador que no pas de pensador. De fet, més que un llibre polèmic, a mi aquest volumet m'ha semblat un text profundament conservador. I no perquè calgui posar en dubte la majoria de relats que sorgeixen d'un món en el que, en efecte, els grans discursos impliquen subjugacions del nostre albir i una clara disminució de la nostra llibertat. M'ho ha semblat perquè el text cau en la morbositat d'aquell qui se sap coneixedor d'una veritat que la massa analfabeta ignora, amb aquell to d'ús estan enganyant tan previsible dels profetes i, siguem honestos, amb una base teòrica francament millorable. Diguem-ho clar, ni Descartes, ni Kant, ni cap pensador modern del XVII o del XVIII tenen culpa que anem pel carrer com un zombi mentre refiem la ubicació i l'existència al nostre estimat iPhone. I la nostra infelicitat, creieu-me, és responsabilitat estrictament nostra, no pas de Bill i Melinda Gates o del Fòrum Econòmic Mundial i els patracols d'informes que publica i que no llegeix ni Cristo, per cert. Ho discutiré amb els meus corresponsals al món de l'assaig, que potser hem vist en aquest llibre alguna cosa que tingui un mínim d'interès. A mi, la veritat, m'ha costat moltíssim. Deu ser producte de la medicació. Aquesta setmana he llegit Pandèmia i postveritat de Jordi Pigem, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet el filòsof Joan Bordeus i el poeta Marc Rovira. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast d'Ona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Marc, què tal? Com estem?
Molt bé.
Senyor Bordeus,
tot bé.
Deia al principi que aquest és un assaig, segurament, si féssim rànquings, podríem parlar de l'assaig del curs o de l'assaig de l'any, perquè realment, ens agradi o no, la gent encara mira TV3 i el 324, i l'entrevista al Pigem va ser una cosa molt comentada, però, com deia a l'inici, és un llibre que només té aquesta derivada d'entre moltes idees teòriques que li fan de coixí. La primera, i ho diu l'autor, expliquem també que aquest és un text en format més pamfletari que no pas d'un assaig. I dic pamfletari en el millor sentit de la paraula, perquè de pamflets, començant pel Manifest Comunista, n'hi ha boníssims, eh? Però és un text que va més al fetge que no pas al cap, a vegades. però bàsicament la premissa bàsica del llibre és la robotització dels homes i la deshumanització conseqüent que ens porta la tecnologia. Per tant, jo deia, no sé si heu tingut la mateixa impressió, que és el llibre sobretot d'un tecnòfob.
Sí, estic molt d'acord amb la introducció que has fet, i o sigui, és un pamflet amb idees molt profundes que ell tria explicar d'una forma divulgativa o més o menys superficial. A més, l'essència del llibre és un captatio benevolente constant, és a dir, que tota l'estona està buscant que vagis cap a ell, t'està seduint amb una pluralitat d'influències molt raonable, perquè hi ha filòsofs, periodistes, informes, sí, dades, i per a les dues, tres últimes pàgines acabar-te duent cap allà on t'havia estat volem per tota l'estona. En aquest sentit, és un text que a mi se m'ha fet difícil també, perquè es veu el llautor d'aquesta forma d'intentar anar portant passet a passet al lector i seduir-lo, i en cap moment tens quan s'obre una derivada que podria ser ella mateixa font d'una idea profunda, de seguida redueix te'n dona el propi resum de la idea en vez de fer-te pensar en ell. Jo he tingut aquesta sensació, que en alguns pamplets funcionen i en altres no, i en aquesta és un llibre que pràcticament les quatre últimes pàgines són aquelles en les quals podem sentir l'autor. Tecnofòbia, sí, una tecnofòbia molt clàssica. Aquí hem parlat d'autors com Byung-Chul Han, que fa una tecnofòbia potser, bueno, que també es ven com xurros, perquè això no en tenim cap dubte, però potser la fa millor. Aquí és una tecnofòbia o una modernitzafòbia, és el que tu dius, vull dir, acaba parlant de Descartes. A mi m'ha ajudat veure les seves influències, m'ha ajudat saber que és un autor interessat en les tesis de Ramon Pàniker, amb l'espiritualitat, sí. Quan algú així et diu que, per exemple, té una frase literal, que la realitat última del món és la consciència, bueno, això és una frase religiosa, vull dir, de fet, hi ha molts tecnòfils que dirien que la realitat última del món és la matèria o allò que més hi ha. Llavors, clar, és un cas clàssic d'esmena a la totalitat de la modernitat i d'anhel d'un retorn d'un esperit que mai ens és definit d'una forma gaire engrescadora. I pel que sabem i estem segurs és que això no para de vendre. No? Parlem de Han, parlem de les 5 edicions, la tecnofòbia ven, per tant vol dir que la tecnofòbia toca alguna cosa real, faci el que en facin l'autor.
Estic d'acord amb això que estava dient el Joan ara sobre, i tu Bernat, sobre la tecnofòbia, també a uns nivells que em sorprenen una mica, és a dir, al principi del llibre, per exemple, culpa els processadors de textos com un impediment per poder crear textos des d'aquell lloc des d'on ell parla, però d'altra banda és una cosa que ha canviat la manera d'escriure, és veritat, però ell l'impugna d'alguna forma, no és que estigui mirant quines conseqüències tenen aquests fets, no? O sigui, el processador de textos va ser important per Bausà, per exemple, i va canviar tota la seva literatura, i a més, l'altre dia llegia un llibre del Daniel Cassany que explica que això que ha permès és que els textos puguin ser revisats d'una forma molt millor, que estiguin reescrits i que la revisió sigui molt més fàcil i que els textos puguin ser millors. Llavors, el llibre pivota molt entre Huxley i Orwell, que està molt bé, però parla de dues novel·les. Llavors, no sé fins a quin punt aquest estil novel·lístic, literari, que és d'on veu el llibre, l'ha acabat infectant una mica, enverinant una mica, perquè és veritat que no hi ha sortida en aquest llibre, és a dir, tota la tecnologia és dolenta.
Sí, cada revolució tecnològica, jo crec que realment la virtualitat ho és, perquè ha canviat la nostra manera d'escriure, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, produeix els seus enemics. Hi ha enemics molt entranyables de l'escriptura. Plató mateix, és a dir, enemics il·lustres, però amb una càrrega argumental sòlida. I això és una mica el que a mi m'ha faltat en aquest llibre, en el sentit de fer una esmena a la totalitat de la tècnica. També, i això també és una reflexió netament filosòfica, com si la tècnica també no fos un invent humà. És a dir, com si darrere de Facebook i darrere de les corporacions també no hi haguessin persones amb interessos, i a vegades, per què no, amb algun interès lloable, no? Però també l'esmena a la tècnica és tan pamfletària que t'agafen una mica ganes de defensar-la, en el sentit que tu deies, a dir, escolti, la tècnica també serveix per fer aquest podcast, i ara estem parlant de Descartes i de Heidegger, i estem arribant a un nombre de gent que si fem una conferència doncs no podríem arribar-hi. I els ordinadors, doncs, més o menys ens han donat accés a un multiplicitat d'informació, potser a vegades massa, però també sabem destriar-la millor que mai. Ens costa concentrar-nos més, sí, perquè rebem molts inputs. Per tant, la nostra percepció està canviant. Llavors, una mica expliqui'm com està canviant aquesta percepció, però no me la mati, perquè a més aquest canvi ha vingut per quedar-se, no? Aquest canvi en la percepció i aquest antitecnicisme es fa amb una base teòrica que jo crec que és tan desaforat la impugnació total que també la base és fluixa. Per exemple, el capítol 14 diu: en l'Europa dels segles 16 i 18 es produeix una gran transformació en la nostra actitud davant del món. Emergeix el subjecte modern, que se sent més que mai aïllat del món, i aquest subjecte ho converteix tot en objecte. El subjecte modern imagina que contempla l'univers des de fora independentment de tot el que és humà, com si no estigués vinculat a un cos, a una terra i a un aire, com si pogués veure-ho tot des del lloc. No? Clar, jo llegeixo això, que és molt atraient, perquè és molt poètic, i penso, sí, perdoni, però és que no és veritat. És a dir, els escrits de Kant sobre la història i sobre el present que està passant, dient-li a la gent que llegeixi els diaris perquè el que està passant a França amb la revolució és important perquè això contagiarà el món, això no és d'un subjecte isolat. Els textos polítics de Hobbes no es fan des d'un subjecte isolat. Maquiavel, tant així, fins i tot un teòric com Hegel parla de l'art en uns termes molt presentistes. No? Llavors, aquesta idea, aquesta caricatura de dos segles de filosofia sota aquest tòpic tan ressuat de dir, no, és que el subjecte modern és un cub blanc tancat, dius, miri, no, llegeixi, és a dir, llegeixi els autors, perquè és que no és veritat.
Sí, a mi la sensació que em fa, sabeu aquell mem que apareix a Twitter de tant en tant, que és un autobús, hi ha dues persones i un mira per la finestra i veu la muntanya, perquè està assegut a la banda de la muntanya, i l'altre veu el sol, no? Jo tinc la sensació que en aquest llibre el que fa és tanta fora, la banda de la muntanya, diguem-ne, perquè no vegis el paisatge, i clar, tot el que veus és d'una desolació extraordinària, i el que em passava mentre estava llegint és que jo tenia respostes tota l'estona de tot, és a dir, jo surto d'aquest llibre cada cop que el llegeixo i penso, bueno, d'acord, per exemple, de la deshumanització, és a dir, jo puc entendre la idea general que diu que la tecnologia ens deshumanitza d'alguna manera, i la puc entendre de moltíssimes maneres, però és veritat que la deshumanització o l'alienació, d'això se'n parla des de fa molt de temps, i la tecnologia en aquell moment no existia, diguem-ne, i per tant,
Hi ha coses molt criticades des de la tecnologia, des de la filosofia, d'assaig sobre la hipervisualització del món, n'hi ha a punta pala. És a dir, no és una cosa que puguis descobrir ara, no? És a dir...
Sí, de fet, si es treu una genealogia, el gran crític de la tecnologia del segle XX, que és Heidegger, diu que el problema comença amb els presocràtics. Llavors, se va una mica abans, com no se va a Descartes, ell diu que hi ha el problema quan Tales diu que tot és u, ja està reduint el món a un marc asfixiant. En canvi, els presocràtics és una nostàlgia d'una relació suposadament més orgànica. Sí, per això jo crec que l'èxit del llibre és un èxit antropològicament, en el sentit de que parteix de... Has de tenir el mateix sentiment de malestar que el llibre va parlant aquest sentiment, no va parlant al lector d'assaig filosòfic que espera ser persuadit, sinó que ja tota l'estona t'està donant pistes de que aquest malestar és el que tu has de... Si vas estirant, acabaràs tenint el típic llibre ideal per després per treure el dinar de Nadal i si tu ets la persona a la taula que necessitava arguments, aquest és un gran llibre per guanyar dinars de Nadal si t'han reunit.
Pel cunyat. Clar, hi ha coses, insisteixo en el tema dels salts pensamentals i clar, no vull pecar de pedant, però hosti, t'has passat molts anys estudiant filosofia i cremant els llibres a la biblioteca com perquè et diguin el pensament modern neix amb vocació cibernètica. Una línia recta porta de Descartes a Google. Dius, hòstia, tio, no. I després fins i tot diu que Descartes era un senyor que es mirava el món des de la seva finestra. Descartes va passar-se mitja vida viatjant. Si era un tio que va justament a una escola pija, a la Fleix, i justament va veure que el que li ensenyaven no es corresponia amb la realitat i el que va començar a fer és viatjar, sortir de casa, mirar el món. Després va trobar un sistema per explicar-lo, que era el sistema mecanicista, que era el sistema imperant al segle XVII. Però, hòstia, dir que Descartes anticipa el món cibernètic és allò... Hòstia, el Miguel Morell, el meu mestre de Foucault, sempre deia allò de, bueno, puestos a buscar padres, quan algú li preguntava, oiga, ¿esto tiene una influencia de Tales de Mileto? Diu, sí, puestos a buscar padres, sí. Però, hòstia, al final estàs connectant coses que no tenen res a veure.
Sí, sí, jo per això deia el del captatio, que és un captatio en el sentit que et va movent per arguments mitjanament coneguts, però que necessita que tu ja tinguis aquesta disposició inicial. Quan també deia que hi ha una part en la tecnofòbia que és real i que la filosofia ens ajuda a saber què fer respecte a la tècnica, Heidegger mateix ens ajuda, ell intenta, també es pot veure la seva història de la filosofia, és el que us fan tots els filòsofs, diuen, tot el que s'ha fet fins a jo era nefast, ara jo tinc la resposta definitiva, però hi ha un procés molt més ric, és el que dius, molt més nodrit, molt més ben escrit, més ben argumentat, més personal. O sigui, en el cas de la tecnologia, no sé, Heidegger mateix acaba dient, ell té aquesta idea de que hem de ser pastors de l'ésser, que hem d'acompanyar... No és una bajanada la idea de que la tecnologia ens posa en disposició de controlar les coses, que si aquesta disposició és l'única que governa, l'única que hi ha al mando, no tindrem la mateixa sensibilitat que si som capaços d'escoltar l'ésser. Però ja, per exemple, ja has de parir aquestes metàfores, eh? Vull dir, el pastor de l'ésser ja sona bé, ja has fet un concepte...
Però Joan, també confia molt poc en la racionalitat de les persones, perquè és a dir, la majoria d'usuaris de Facebook ja saben que estan donant dades. El senyor que utilitza Facebook, però fins i tot ma mare, per dir-ho així, no es pensa que Mark Zuckerberg no es vol aprofitar dels seus algoritmes. La gent accepta molt l'alienació que li comporta segons quines tècniques, perquè també li donen uns beneficis, i els beneficis doncs, són xatejar, fer un tuit, etc, etc. Però que assumim l'existència de l'algoritme, insisteixo que darrere d'aquest algoritme hi ha gent humana amb els seus interessos, que té un objectiu bastant comú a la humanitat, que és forrar-se de pasta, doncs això no diria que jo no necessitem el senyor Pigem perquè ens ho expliqui.
Sí, sí. No cal, perquè més o menys ja ho sabem, clar. I a més, hi ha altres espais, diguem-ne, de la vida. És a dir, tot està molt dirigit a la qüestió tecnològica. Llavors aquí pots fer una mica de trampa. Hi ha un moment del llibre en què explica que anem cap als diners que no són físics, o sigui, el diner digital, diguem-ne, no? I que això, per tant, és una amenaça perquè resulta que la tecnocràcia tindrà el poder dels diners de tothom, etcètera, sí, sí. etcètera. Però hi ha espais socials, hi ha espais de drets, és a dir, també hi ha resistències a pensar que ens poden fotre la cartera de forma digital o de forma tecnològica.
I de fet també es pot pensar que la criptomoneda és un atac al capitalisme tradicional de bancs centrals i d'estats i que representa una nova forma de... Jo el que m'interessa, més que el llibre en qüestió, és una mica el que deia el Joan, no? la morbositat del receptor a l'hora de llegir aquest llibre, no? Perquè hi ha una espècie de, primer, i això ja ve de lluny, de desconfiança envers el poder, és a dir, des de fa molts anys, qualsevol persona, és a dir, tu parlaves del dinar de Nadal, és a dir, no hi ha millor forma de demanar atenció dels comensals que dir, eps, que això que ens expliquen és un engany, com diu l'APM, és una enganyifa dels de dalt. Entenent dels de dalt, des de Déu Nostre Senyor, Mark Zuckerberg, passant pel Bezos i tota aquesta colla d'animals. I després hi ha un retorn a una vida neorural, que aquest és un tema que algun dia tractarem a l'Illa Mayans perquè m'interessa molt, que és una espècie de retorn a la vida, a una vida pagesa idealitzada des de la ciutat, no? Per exemple, hi ha un moment quan està parlant dels canvis que implicarà la tècnica, que en Pigem diu: el botiguer de tota la vida que aconsellava, buscava i pesava els productes és substituït per la caixera de contracte precari que es dedica sobretot a escanejar codis de barres i que serà reemplaçada per algun tipus de robot. Clar, ric una mica a l'hora de llegir-lo perquè, a veure, és que el botiguer de tota la vida tampoc era sempre simpàtic i tampoc... Jo te conec botiguers de tota la vida de l'Empordà que la gent de Barcelona ens cobraven els tomàquets molt més cars per cardar-nos la vida i ben fet que fèiem perquè anàvem allà a tocar-los els collons, no? És a dir, aquesta idealització de botiguer de tota la vida respecte a caixera de supermercat, dius, hosti, noi, correm-nos una mica més les analogies. Aquesta idea del món natural amable a mi em resulta profundament curiosa, però és una idea que està en les nostres novel·les.
Completament, o sigui, hi ha altres autors que a més no ho veuen de la mateixa manera, però el fet de que la vivència de caos té a veure amb la velocitat de l'entorn, i la velocitat de l'entorn ha incrementat objectiva i quantificablement, és a dir, tot és més complex, és una paraula odiosa perquè avui sempre es pot dir que és dolent, tot és complex, però és cert que com més veloç és la infosfera, digues com li vols, el món, més petit et sents tu, i la tècnica més elemental per respondre a l'increment de complexitat és reduir-la de formes concretes, com anar-te'n a la muntanya, perquè és veritat que has aconseguit, si tens el mòbil, has aconseguit genuïnament reduir la complexitat. Llavors, això no ho tenim ben resolt, no? O sigui, el que parlen la gent més racionalista, més moderna, més propositiva que en Pigem, no? Hi ha molt, per exemple, hi ha filòsofs que treballen en Google, això, el disseny ètic de les interfícies. Sí. No, això és una possibilitat perfectament propositiva, constructiva, doncs d'acord, no? Podem anar fent coses com, potser no tot ha d'anar per likes, potser no tot... Hi ha molts artistes que treballen en com intentar diversificar el totalitarisme tecnològic, sí, sí. Que no parlen de tirar a les escombraries tot el procés tecnològic, sinó fer servir precisament la filosofia i allò que servem èticament, doncs, per dissenyar les nostres interaccions èticament. El problema és que...
I gent que utilitza la xarxa justament per atacar el discurs mediàtic dominant. És a dir, una de les... Jo crec que les millors coses, especialment al nostre país que ha tingut la xarxa, és que la influència dels diaris i dels grans mitjans ha desaparegut. I això jo penso que ha estat molt beneficiós per l'educació, especialment de la gent més jove. És a dir, passar del país on el que deia l'avantguàrdia, allò que... el mític anunci de l'avantguàrdia, no? Si l'avantguàrdia diu que les vaques volen, és que les vaques volen, a passar a un capgirament dels emissors i a una estratificació de les opinions, a mi em sembla un guany extraordinari, justament pel que defensa l'autor, en el sentit que els relats que ens venen, és a dir, nosaltres ja entenem que dins del món de la vacuna hi ha gent que s'ha forrat aprofitant que hi ha un virus, i ja entenem que els estats aprofitaran la seva pulsió de control per controlar perquè l'estat és més omnívor, però jo diria que justament el món tecnològic que hem mordit ens fa més conscients d'això que mai.
Sí, i també perquè hi ha també una mena de culpabilització de la disfressa, diguem-ne, o de la màscara. I és veritat que em sembla que vivim en una societat en què la màscara, la disfressa, és més important que mai. El que passa que la màscara analitzada aquí és com una mena de problema que ho enterboleix tot, no? I que, per tant, va en contra de la veritat, que és un concepte també bastant potent, però també molt discutible, i va en contra d'aquesta mena de vida que proposa finalment el llibre. Jo no sé fins a quin punt la disfressa o la màscara no és també una forma per combatre els poders de forma individual, també. És a dir, jo em creo una espècie de personatge que, d'alguna manera, està criticant el món en què vivim. Estic pensant, per exemple, en el món de la música, no? És a dir, proliferen cantants que tenen una imatge molt determinada i que sovint cauen en l'exageració. Aquesta exageració és una bona manera de rebentar algunes de les coses que són importants avui en dia, el capitalisme, per exemple, no? Quan apareix doncs, algun cantant amb una limusina, etc etc. És una forma, aquesta disfressa és una forma de rebentar l'ideal que tots tenim, que és efectivament anar amb limusina un dia d'aquests.
El problema que dius és que aquests llibres com a Pigem proposa al final rendir-te o abandonar, anar al problema de dimitir de la lluita perquè la lluita és molt accelerada, és atractiu perquè és injusta, realment, contra un algoritme has perdut d'entrada, però en canvi aquests mecanismes, això ha passat en cada revolució tecnològica, no? Que la subjectivitat humana primer s'ha sentit perdent i ha hagut de desenvolupar alguna cosa, com aquestes que diu el Marc.
Una estratègia de supervivència que... o d'ironia que deies tu ara. Sí, sí.
Exacte, aleshores, precisament no hi ha res més paradoxal que proposar un retorn a la natura. La natura és la definició de l'esclavitud. En el sentit, si ens hem inventat la modernitat és per emancipar-nos d'allò que més ens esclavitzava, que eren els ritmes naturals. Aleshores, el moviment no acaba de ser clar. Tornar a la natura, ja sabem que no acaba en una forma de llibertat, perquè la natura és la no llibertat. La natura és allò més repetitiu, esclau, que hi ha. Aleshores, si alguna cosa has de fer, és més interessant anar més enllà que la retirada. I és molt esgotador competir, i jo entenc que el llibre té aquest èxit perquè és molt esgotador competir contra el tornado, però que és el que hem d'intentar és demanar intentar-ho com sigui, però la filosofia per intentar competir, la filosofia de rendir-se només havent començat, i per exemple per això el Marc que diu, a l'art segurament no rendeixen, els artistes no poden evitar intentar-ho una vegada i una altra.
Sí, suposo perquè estan més lligats també a la manufactura. Clar, el que dius és, a mi no només m'ha decebut pel que fa als pressupòsits i la manera de tramar-se aquest llibre, també suposo que perquè n'esperava molt, perquè dels llibres que són molt llegits jo n'espero, vaja, n'espero molt i m'agrada que siguin així i malgrat que haguem estat crítics volem que sigueu crítics llegint-lo i comprant-lo, eh? Sempre és millor comprar un llibre en català que no pas no fent-ho, no? Però al final de tot aquest camí l'única apel·lació salvífica, per dir-ho així, que proposa l'autor és aquesta espècie de vida juliua pseudonitxiana. Acaba dient, per exemple, viure i renovar-se. Ho sabem quan sentim que de dins nostre flueix la vida lliure. Però en els últims segles, i encara més en els últims anys, aquest impuls renovador propi de l'humus que és l'humà és com si hagués anat quedant sepultat sota l'asfalt de les abstraccions i els artificis. Aquesta idea del viure i renovar-se treu el que sents a dins, clar, voreja una mica l'autoajuda i l'espiritualitat més insubstancial, en el sentit de dir, escolta, la vida no és un valor i per tant sempre vivim des d'un lloc, el que dèiem ara, vivim des d'una tècnica, ens hem d'adaptar i el que no podem fer és, i els filòsofs ho han tractat bastant, Agamben és un cas de tornar a la vida nua, és una quimera, i de tornar a aquesta idea de l'esperit pacífic és una idea a banda de religiosa, que mira, que podria ser-ho, perquè de creients n'hi ha intel·ligents, però és una idea bastant quimèrica, és a dir, hem d'acceptar que vivim en el món de la contaminació per molt que ens fem eremites.
Sí, confiar en allò no humà que et salvarà de les teves creences humanes és una contradicció, precisament el que has de fer és dominar-ho i fer-ho teu, és a dir, el que fem els éssers humans és construir el nostre entorn a la nostra imatge i semblança. Si això no funciona és perquè no l'estem construint bé, quedar en mans de l'entorn, la vida és el no humà, l'entorn, el no res, és el granel de l'existència, que això és evident que no soluciona els nostres problemes perquè el granel de l'existència és indiferent als nostres problemes. L'aspiració de la filosofia sempre ha estat en aquest sentit apoderar-te del teu entorn i que t'hi reconeguis, no? Que és el contrari de l'alienació, el reconeixement. Però el reconeixement sabem que s'assoleix no confiant en l'altre, sinó treballant sobre allò altre per fer-ho teu. Llavors, hi ha una part de treball, de lluita i de conflicte que has de guanyar, perquè si només confies en que allò inhumà, allò, la vida en aquest cas, no, et reomplirà sola, ja es veu que és una contradicció en termes, que no has de confiar, sinó que has d'intervenir i has de fer-ho tan bé com puguis. El que és veritat, jo entenc aquest llibre, és que hi ha alguna tecnologia de que és més esgotador. Jo sí que crec que és més esgotador, o la intenció d'intempèrie que està fent, perquè al final una cosa és competir contra el foc, l'altra és competir contra la intel·ligència artificial. Sí. Hi ha una cosa nova en la velocitat, sí, sí, que per això la filosofia n'està parlant, perquè és que és una nova, és un nou ritme, no s'ho està inventant Pigem ni cap filòsof que en parli apocalípticament.
Però justament com que l'enemic és més bèstia, jo crec que una de les solucions és que el teu aparell conceptual, i jo entenc que fer això al mateix temps que vol ser un assaig divulgatiu és molt complicat, eh? Però també el teu aparell crític i les teves armes han de ser bones, perquè des del moment, insisteixo, que lligues Descartes amb Google i fas un joc de mans en el qual t'acaba sortint un conill, el lector també fluixeix en la seva crítica, i això és al final el que més li interessa al poder, no? Llavors, jo entenc, és molt difícil en poques pàgines definir l'estat actual, a més quan el titlles d'impostor, i buscar un joc de poder que hi contraataqui, si més no, o que et salvi, no? Però, noi, jo crec que es pot fer amb armes més poderoses.
És que més fa la sensació... O sigui, és interessant de llegir el llibre, a banda de tot plegat, perquè fa la sensació, o és la sensació que jo tenia, que hi ha una part del llibre que no està escrita, que és la que tu, com a lector, has d'anar complementant contínuament, perquè, clar, és el que us deia abans, no? Hi ha una sèrie d'afirmacions, el camí per on et porta... té molt més paisatge, el que passa que aquest llibre no te'l mostra, aquest paisatge el tens tu, llavors cadascú té una resposta davant del que diu. Jo pensava, la meva resposta davant de l'amenaça que ell està proposant pel que fa a la tecnologia, la meva resposta és la cultura. És a dir, sí, sí. La cultura també vehiculada a través de la tecnologia. Jo crec que li falta una miqueta això, no? És a dir, que l'altra meitat del llibre no l'hagis d'escriure tu com a lector, que pot ser molt interessant, sinó que també hi hagi, bé, que hi hagués més coses, vull dir, més contemplació de la realitat, també.
Sí, com sigui, aplaudim l'equip de l'Ignasi Moreta i de la família de Fragmenta, perquè realment el catàleg que estan fent des de fa anys és extraordinari en termes de filosofia de la religió, d'espiritualitat, i jo crec que és valent impulsar aquesta nova línia d'assaig que ja va començar amb Els pecats capitals, que tindrà alguna derivada més, amb assajos que, de volguda lectura popular i per arribar a un públic ampli, i malgrat, insisteixo, que haguem estat crítics, el que volem és que jutgeu per vosaltres mateixos i que llegiu per vosaltres mateixos i que, això sí, els llibres els compreu a Ona, perquè ens acull d'una manera molt, molt càlida. I aquest, he de dir que aquest missatge no està patrocinat per la Fundació de Bill Gates ni per Melinda Gates, i encara no m'he pres la pastilla, o sigui que encara en teoria estic en plenes condicions. Senyors, fins la propera i seguim llegint. Quin remei.
I tant,
aquí estem. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safe.